Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i avui parlarem d'un tema molt interessant que té a veure a les festes patronals. A més, parlarem del que és l'acte, el primer acte que es va data com a primer acte de les festes patronals, que és la serenata a Sant Bartomeu, perquè l'Associació Musical Ciutat de Benicarló ja ha fet pública la persona que s'encarregarà de dirigir els músics en aquesta tradicional serenata, la directora convidada, que enguany és Isabel Costes. Isabel Costes té una trajectòria molt ampla, actualment és directora musical i artística de l'Orquestra Simfònica de l'Atlàntic, des de la seva creació, a més, al 2006. També té una relació molt estreta amb l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, perquè la va dirigir a principis dels 80, i això parlarem de la seva trajectòria, d'aquest paper tan important que tindrà a la serenata de Sant Bartomeu, i sobre altres assumptes també d'interès. Isabel, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Estem encantats de tindre't així amb nosaltres a Ràdio Benicarló. Bé, parlarem de moltes coses perquè la veritat, com hem comentat a la introducció, la teva trajectòria és molt, molt ampla. Però primerament, conèixer una miqueta com vas començar tu, com vas introduir-te dins, ja no del món de la música, sinó del món de la direcció d'orquestra.
Doncs mira, jo vaig començar molt petita a estudiar música, però sempre amb la mirada posada a dirigir. No sé, bueno, va ser una història bonica, no? De molt petita, doncs un concert vaig veure, però petita, de 8 anys, em refereixo, vaig veure dirigent a Igor Markevich. I aleshores em va impressionar tantíssim veure-lo en directe, no? Perquè sí que veus coses a la televisió, però una altra cosa és la música allà, no? En directe, la música o el teatre o el que sigui, qualsevol de les arts. I, no sé, en aquells moments se'm va obrir tot i vaig pensar, jo vull fer això. I aleshores sempre vaig treballar doncs, amb aquesta finalitat, no? Ja dic, des de molt petita, jo no tinc família de músics, és a dir, que per mi va ser doncs, com tot nou, anar descobrint i anar buscant, doncs, buscant els camins, no? Mm-hmm. Així va ser.
Quin diries tu que és com el valor diferencial que té el director directora d'orquestra, una mica més enllà del que per supost es refereix a conduir l'espectacle?
Home, anem a veure, jo penso que el valor més important és tenir una capacitat de lideratge. I quan parlo de lideratge no et parlo d'allò de qui ordeno i mando, no? Sinó penso que un líder, un veritable líder, el que ha de fer és treure el millor de cadascun dels músics que té allà, la que té a l'orquestra, que té a la banda, que té a l'agrupació instrumental, que té a l'agrupació coral. Jo penso que això és el més important, no? És una feina de conjunt, i ja es van acabar aquells directors que havien en aquelles èpoques, no? Que eren realment doncs, que exercien la tirania. Avui mateix és una altra manera de treballar. I penso que el més important és això, tenir capacitat de lideratge, saber què és el que vols quan arribes, en definitiva, l'orquestra, la banda, en els moments en què tu saps dirigir és el teu instrument. Per tant, has de ser capaç de transmetre amb ells, no? I al públic, evidentment, doncs, tot allò que tu has pensat de l'obra, tot allò que tu has investigat. Jo, en el meu cas, soc molt fidel a la partitura. Llavors, intento fer una investigació profunda i dir per què això, què és el que passava, que m'entens? Vull dir, donar-li vida. Jo recordo quan estudiava a Itàlia que teníem, bueno, vaig tenir la gran sort d'estudiar en Carlo Maria Giulini, i ell sempre deia que la partitura és un cadàver al que li donem vida quan comencem a tocar, i quan hem acabat torna a ser un cadàver, no? Mm-hmm. Per tant, és aquesta la missió més important, penso jo, entre d'altres, clar. Mm-hmm.
Has comentat una cosa molt interessant, que és treure el millor que té cada músic, i això és un paper molt important que té el director, directora d'orquestra, però també eixa tasca d'investigació profunda, que moltes voltes, bueno, des de fora, òbviament, no solen veure. Sempre s'ha pensat, com tu dius, que només és seguir el que té la partitura i ja està, però no, s'ha de fer una investigació, entendre el context també històric de la música per a poder donar-li els matisos que necessita, que això també és tasca del director, directora d'orquestra. Comentaves, eixe que te'n vas anar a estudiar a Itàlia, doncs saber una miqueta això, com ha anat evolucionant la teva trajectòria i també els jocs, els països en què has estat, perquè també, si no m'equivoco, has tingut molta carrera a Llatinoamèrica.
Sí, segueixo tenint molt la Llatinoamèrica. Mira, jo vaig començar estudiant a Barcelona, al Conservatori, com a, llavors, en aquella època els que eren plan del 66 podíem anar lliures i podíem estudiar la nostra banda. Jo saps que vaig ser, musicalment vaig néixer a l'Ira Postina d'Amposta i a la meva banda, clar, li dec moltíssim. Bueno, tots els que hem sortit de les bandes els hi devem molt a les bandes, molt, perquè si no hagués estat per ells i per aquestes escoles que teníem, en alguns casos avui en dia ja són conservatoris, doncs no haguéssim tirat endavant. Per tant, això és el primer, no? I a partir d'allí doncs, anaves treballant. En un moment decideixo marxar cap a València i tinc la fortuna, gran fortuna, de trobar-me allà per fer direcció d'orquestra amb el mestre Manuel Galdús, que per a mi segueix sent el meu mestre i és el meu referent. Quan vaig acabar, doncs sí, vaig anar cap a Itàlia, a la Quijana, a l'Acadèmia Quijana, després vaig fer diferents coses amb diferents directors, no? Quijana, vaig estar Franco Ferrari, Carlo Maria Jolini, va ser una espècie de regal, això. Però, bueno, aquesta és la trajectòria, no? No sé, penso que és una manera, doncs, fixa't, per mi no és una feina, vull dir, és una filosofia de vida, no?, treballar així. Com el dèiem, fer la investigació, seure a la taula. Com als meus alumnes de direcció els dic, no, no, és que no heu d'anar a un assaig quan aneu amb tot pensat, tot el que heu de fer. I, a més, amb diferents orquestres us trobareu amb diferents... La mateixa obra, però trobareu diferents problemes pel nivell de les diferents seccions de les orquestres, no? I quan el que em deies de Llatinoamèrica, sí. Llatinoamèrica, fixa't que és una cosa estranya, però les directores, les dones directores, estem molt més valorades que Europa i que Espanya. Molt més. És bastant més natural. Jo recordo fa molts anys, vaig debutar a Brasil, ja, amb l'Orquestra Nacional del Teatre Claudio Santoro, Brasília, i jo anava molt espantada, eh? Pensava, ja veuràs, ja, i tal, un país... Bueno, què va? O sigui, et tracten una naturalitat que no tens a Europa. O sigui, Europa és aquell, ai, i com és que ets una dona directora? I què sents? I què penses? I tu et quedes així, penses, Déu meu, si cantés o si toqués el violí, m'ho preguntarien, això. M'entens? En canvi, a Latinoamèrica no, i si treballo molt, de fet, pues, ara mateix tinc col·laboracions properes, i acabo de venir de Mèxic, mes de juliol, he estat tot el mes de juliol a Mèxic, torno a Mèxic, tinc Venezuela, una altra vegada s'està obrint, a veure si s'arreglen les coses, les situacions, pues tinc Brasil, tinc Argentina per l'any vinent, vull dir-te que, no sé, jo m'hi sento molt bé, les orquestres són imponents, increïbles, amb un nivellasso, eh? Molt de nivell, molt de nivell. I bueno, doncs per ahí vaig.
Así que també és interessant el que comentaves de que, per exemple, a Llatinoamèrica, com que és molt més natural el fet de que una dona sigui directora d'orquestra que, per exemple, a Europa, que sí que és cert que cada vegada menys, perquè arribeu cada vegada a tindre més protagonisme, però de primeres sí que, com es pensava, o sempre es tenia eixa figura. A més, has donat amb la clau molt marcada de director d'orquestra, i tal volta instruments de corda fregada, pues més les dones, o altres tipus d'instruments, com que sempre n'hi havia eixa classificació. De fet, en aquesta part també comentar amb tu que teniu un projecte molt, molt xulo també, que de moment heu tingut dues edicions, a São Paulo i a Montevideo, del Simposi Internacional Women Conductors, que damunt participen moltíssimes directores d'orquestra. Doncs una miqueta, conta'ns en què consisteix aquest projecte.
Mira, són quatre edicions ja. Vam començar 2016, jo sóc una de les fundadores, i en aquells moments era l'única europea. Em va contactar, bueno, una companya, Lígia Madi, una directora brasileira, i les coses de les redes socials, no? I em va explicar, i li vaig dir, sí, doncs vinga, anem-hi. Vam començar a São Paulo, l'any següent va ser Uruguai, següent any va ser pandèmia i ho vam fer online. Es van apuntar 1.000 directors de tot el món. Va ser una setmana intensíssima que les organitzadores i coordinadores no dormíem, perquè, clar, amb els diferents horaris era... Bueno, hi ha una taula ara, hi ha que moderar aquesta taula. Jo recordo que reia molt perquè una deia, jo solo tomo vino y como queso. I reia molt, no?, en aquest sentit. Ho fem cada 2 anys. L'any passat va ser Buenos Aires i sí que puc anunciar que l'any 25, doncs es farà a les Palmes de Gran Canària. Per tant, és la primera vegada que vindrà el Simpòsium a Espanya i per mi és molt important perquè, bueno, la consellera de Cultura del Cabildo de Gran Canària, pues, està molt entusiasmada i posant tots els mitjans perquè per primera vegada, sempre ha sigut a Llatinoamèrica, per primera vegada es faci a Europa i serà a les Illes Canàries. Què fem amb això? Doncs és trobar-nos, doncs, fer una sèrie de ponències, evidentment també hi ha concerts i tal, però una sèrie de ponències parlant de tot el que està passant, doncs inclús podent recolzar les directores joves que estan començant, emergents, que es troben amb molts dubtes i com molt soles, no? Saben que amb Women Conductors pues, estem una sèrie de gent que podem, pues, el que puguem fer per elles, no? Poder tot el que portem a les espatlles nosaltres, que hem passat, totes les coses que ja hem passat, pues poder-los ja estalviar, no? O sigui, no, per aquí no, mireu això. I, bueno, doncs es fan cursos, es fan diferents coses, no? És un projecte que, com a mínim, les directores que se sentin doncs, una mica excluïdes poden estar allà tenint un recolzament per part de totes nosaltres.
La veritat és que, per exemple, el fet de que es faça a Gran Canària, que arribe a Espanya i a Europa, és una molt bona notícia perquè com tu bé has dit, són moltíssimes directores d'orquestra les que acudeixen a aquest simposi. Per exemple, l'edició que ens comentaven que vau ser més de 1.000, doncs crec que és molt important també per a donar-li eixa, ja no, a banda d'eixa visibilitat a la dona directora d'orquestra, que tinguen un lloc on reunir-se, on intercanviar experiències, que també és molt important, sobretot en aquest món, que la veritat és que cadascú de vosaltres té una forma de fer les coses, o sigui, que també és molt enriquidor per a cadascuna de les directores d'orquestra. Ara passarem aterrant a la part local d'ací de Benicarló, perquè, com comentava en la introducció, tu tens molta connexió amb l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, ja que vas estar la seva directora. Comenta'ns una miqueta, bé, com vas arribar a l'Associació Musical Ciutat de Benicarló i com van ser eixos anys.
Oh, això fa molts anys, eh? Quan mires enrere dius, Déu meu, què passa, no? Perquè un se sent com molt, molt actiu i molt jove, però dius, ostres, fa molt de temps. Mira, jo estava estudiant a València, en aquells moments estava fent direcció d'orquestra amb el mestre Manuel Duff, i un dels meus amics, no només de València, sinó de sempre, pues, era José Antonio Valls. El gran José Antonio Valls, que era director de la Orquestra de Benicarló, malauradament, doncs, va faltar en un moment i bueno, després d'un any d'anar provant, em van venir a buscar, no? I per mi va ser una gran responsabilitat perquè anar darrere de José Antonio significava donar el callo a base de bé, perquè era un gran músic, un gran compositor, una gran persona, increïble. Vull dir, són d'aquelles persones que mai no oblidarem, jo mai no l'oblidaré com a amic, com a company, com a músic, com a tantes coses, no? I vaig arribar allà per aquesta situació. Ojalà no hagués arribat mai, perquè això voldria dir que José Antonio estaria viu, no? I bueno, pues vaig intentar fer dintre d'aquells moments que era, pues claro, ja dic, estava pues pràcticament començant, no? Pues tot el que vaig poder, però evidentment jo tenia que continuar formant-me i bueno, vaig estar, no, pues 84, 85, em sembla que va ser. I vaig continuar el meu camí després estudiant, pues vaig anar cap a Itàlia, precisament, després d'això va ser quan vaig anar cap a Itàlia i bueno, i fent trajectòria, que és el que toca.
Va ser també com una mica un punt important l'estar ací a Benicarló perquè justament vas estar ací i després vas anar a Itàlia, que va suposar també un punt d'inflexió dins de la teva carrera. En quant a la serenata, la tradicional serenata Sant Bertomeu, és no sé si dir o dels més importants o l'acte més important de les festes patronals perquè és el primer que es va datar quan van començar les festes del nostre municipi. Aleshores, bé, a nosaltres no ens agrada fer-nos spoiler, òbviament, perquè cada concert és diferent, però per si ens podies avançar una miqueta no tant del repertori o com vols que es desenvolupe el concert.
No, a mi no m'importa fer un spoiler, eh? Vull dir, a mi m'agraden els spoilers, però bueno, intentarem que sigui molt, molt petit.
Molt velat.
Mira, abans que res, de veritat, agrair moltíssim al mestre Pablo Anglès que em convidés a la junta directiva. Em fa molta il·lusió. Jo sé que és un gran honor dirigir la Serenata de Sant Bartomeu perquè no és el que tu has dit, és un acte importantíssim i que any rere any doncs, ha anat creixent i tenint importància amb una banda tan important com té Benicarló en aquests moments, amb tants músics, amb tants músics professionals, tanta gent que estudia. Vull dir que Pablo ha fet una tasca pues, impressionant. No? Abans que res, agrair a tothom, de veritat, que m'hagin convidat, perquè em sembla, doncs, això, em sembla un gran honor. En quant al concert, doncs, vam parlar amb el mestre, en Pablo Anglès, què podríem fer? Jo li deia, i si tornem una altra vegada a l'època aquella en què es tocaven transcripcions d'obres per a orquestra? Perquè vam començar així. Les bandes de música, antigament, t'estic parlant de 1800, finals de 1800, doncs Beethoven es va conèixer a Espanya gràcies a les bandes de música, perquè la quinta de Beethoven la tocaven transcrita a les bandes de música. O sigui, hi devem tant a les bandes de música. De vegades, fixa't que és una cosa que he lluitat molt, sobretot al principi, perquè era com, de vegades, a segons quins llocs d'Espanya, deien, ai, sí, clar, però els directors de banda, els directors d'orquestra, no, cuidado, no posin de menys els directors de banda perquè la tasca és molt important, és molt, molt, molt complicat, no? Aleshores, el que he fet és això, és fer un programa, és un programa exigent, però que una mica pues, recordem obres tan importants pues, com un final de la cinquena de Shostakovich, a la segona part música russa, la primera part música espanyola, no? Falla, Chapí i una estrena mundial d'un compositor que treballa molt amb mi, que es diu Jonathan Sánchez Santianés, és un compositor, ell és d'Astúries, però ha estat molts anys de professor al Conservatori Superior de Música de Canàries i ara mateix és el catedràtic de composició al Conservatori d'Aragó, al Conservatori de Saragossa. I ha escrit una obra expressament per a aquest concert i l'estrenem, és una estrena mundial. No sé si he fet molt de spoiler o què, no ho sé.
La veritat és que ha fet, per a mi, a nivell personal, ha fet una miqueta l'efecte contrari, perquè ara com que tenim molt més ganes de veure el concert que abans de conèixer aquests detalls, sobretot amb aquesta obra explícitament creada per a aquest concert. O sigui, que jo crec que ha funcionat, Isabel, això sí. Per a continuar també amb la conversa, parlàvem de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, també posar en valor aquest treball que es fa i que és una banda que està molt reconeguda i amb un gran plantel de músics amb molt de talent.
Sí. Efectivament, té un gran nivell. Sempre s'ha treballat molt bé a Benicarló. Jo la vaig conèixer, està en José Antonio Valls, ell ja era una persona, ja t'he comentat, un gran músic, molt exigent, buscava tots els detalls, era els que analitzava tot, vull dir, a més era compositor. De fet, jo vaig estrenar una obra per a piano i banda que ell havia escrit, increïble, tenia tot. I penso que amb aquest esperit ha continuat Pablo, que en aquells moments, pues claro, però estava al costat de José Antonio, jo crec que ha continuat efectivament amb tota la tasca d'ell, i molt bé, ho ha fet molt bé, perquè a més és una altra persona que no ha parat de formar-se, que és compositor, que és director, que és, bueno, és un gran valor per la banda, i així porta tants anys i la banda ha anat creixent, i evidentment doncs té una factura molt important la banda, no? O sigui, està considerada una de les bandes bones. Per tant, el que et comentava és com una espècie de regal, no? Que ho convidin, és com un caramelet. Que bé, tants anys després, però que sé que és una banda que està molt bé, amb grans músics, i que el que et deia, que en el món musical doncs té una fama, té una factura molt important.
I finalment, Isabel, a banda de comentar una miqueta què esperes tu d'aquest esdeveniment, també preguntar-te què voldries, perquè ho comentàvem, cadascun de les persones que es dediquen a la direcció de banda, d'orquestra, teniu cadascun la vostra personalitat i que es marca molt també quan feu el treball de conducció. Aleshores, quina empenta t'agradaria deixar a tu en l'Associació Musical Ciutat de Benicarló amb una direcció molt més curtida després de tota aquesta trajectòria?
Doncs mira, evidentment jo crec que cadascú de nosaltres el que pretenem i és el que ha de ser és donar el millor que tinguis de tu, no? Què passa? Que jo necessito, el dia 16 tinc el primer assaig, el primer contacte amb la banda, i aleshores és primer contacte, veure què és el que hi ha. Jo sé que Pablo porta molt de temps treballant amb ells ja, aquest programa. Jo vaig demanar tres assajos perquè necessito tenir-ho tot a la mà, saps? Sóc allò una mica de controlar-ho tot. I aleshores, doncs el primer contacte i a partir d'aquí veurem. Evidentment, és cert que tu dius que cada director tenim un so. Per què? Perquè potser ha estat una banda treballada, un director ha considerat posem per cas, eh? Que els saxos alts doncs, interessen en aquest moment i a lo millor l'altre director arriba i diu no, jo el que vull és pues, posar en valor els clarinets segons, per exemple. Tot això et fa canviar la sonoritat i amb una orquestra el mateix, no? Mm. Jo, per exemple, soc molt de cuidar contrabaixos, molt de cuidar els contrabaixos, molt de cuidar les violes, molt d'estar pendent de la percussió. Mm. I a lo millor un altre director diu bueno, pues a mi no m'importa tant el vent i dedico als violins i saps, vull dir-te que és una qüestió que en el treball aquest d'investigació que et deia, el treball de taula, en el qual tu estàs veient què és el que ha passat sociològicament, històricament i tal, però sobretot formalment i harmònicament, tu decideixes que aquell moment o aquesta, jo què sé, o aquests acords els vull més forts, els vull més piano, vull que destaqui això, vull que això estigui més present. Saps, buscar els plans sonors, i això sí que és una qüestió teva d'interpretació, com aquell que té un instrument i diu, pues aquí faig això, no? I veient petits detalls que és el que fan les versions diferents. Doncs el que espero és donar tot de mi, evidentment ho faré, i tenir una comunió amb els músics i amb el públic, que és en definitiva per al que estem a l'escenari, no? Per donar felicitat a la gent que està allà escoltant-nos, aquella hora, hora i quart que duri el concert, doncs no recordin absolutament de res, dels problemes de res, simplement que gaudeixin de la música, que s'imbueixin de la música, que s'ho passen bé i que viatgen i que siguin feliços. No demano res més.
Doncs amb aquest missatge, que segur que es complirà, ens quedem. Isabel, ha sigut un plaer tindre't així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Recordem, Isabel Costes, directora convidada enguany en la tradicional serenata a Sant Bertomeu, que tindrà joc el proper dia 23 d'agost a les 9 de la nit. Esperem amb moltíssimes ganes aquest acte i també veure eixa comunió entre directora, músics i públic. Moltíssimes gràcies i que passes un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.